Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El Museu Aeronàutic de Catalunya obrirà a l'aeroport de Sabadell el pròxim mes de setembre. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. L'equipament s'inaugurarà per la Festa Major de Sabadell. Daniel Ventura, president de la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya, assegura que servirà per reivindicar la forta tradició aeronàutica del país.
El sector de l'aviació és el sector amb més procediments, més procedimentat i més segur que hi ha, amb moltíssima diferència. Nosaltres tenim total transparència amb les nostres operatives. Evidentment, el risc zero no existeix en lloc, ni a una autopista ni a qualsevol altre puesto. Però sí que treballem diàriament per mantenir els estàndards de seguretat. L'aeroport de Sabadell es va verificar per l'Agència Estatal de Seguretat Aèria el 2015 i regularment tenim auditories de control i de seguiment normatiu.
Ventura ho ha dit en una edició especial del programa Al Matí a l'aeroport, on el director de l'equipament ha explicat que el 80% de l'activitat de les instal·lacions és formativa.
El pati de l'Aliança tanca després de 5 anys d'activitat.
El restaurant de la Casa Tauler va baixar la persiana ahir per últim cop, deixant sense activitat les instal·lacions del carrer Sant Joan. El negoci de restauració era l'últim que resistia l'edifici després del tancament de l'escola de francès i el centre cultural la tardor passada. Cal recordar que l'edifici s'ha venut per eixugar l'important deute econòmic de l'Aliança Francesa.
En esports, el Sabadell confia que el partit d'aquest diumenge que ve contra l'Atlético Levante acabi amb la ratxa de 8 jornades consecutives sense guanyar.
Els arlequinats acumulen 4 derrotes i 4 empats, una situació que ha de canviar en el pròxim enfrontament si no volen arriscar-se al descens.
Són algunes de les notícies que tractarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Roger Benet, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 11 graus a Sabadell en un dia que han baixat lleugerament les temperatures i que també ha fet acte de presència de pluja. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Bona tarda. El cel estarà mig o molt ennuvolat en general per la formació de núvols a sotavent del Pirineu i del Prepirineu i pel creixement de nuvolades al litoral i al prelitoral central i sud, tret del quadrant nord-est i a ponent, on el cel estarà serè o poc ennuvolat. A més, esperen alguns ruixats a punts del litoral i al prelitoral central i sud que podrien anar acompanyats localment de tempesta. La temperatura es mantindrà baixa i voltarà entre 12 i 17 graus al litoral i entre 11 i 16 graus a la resta del territori. Pel que fa a la mà, predominarà l'ambient assolellat amb creixement de nuvolades a la tarda a punts de muntanya, però la probabilitat de precipitació serà molt baixa. Malgrat tot, la temperatura es mantindrà semblant i no serà fins dijous quan començarà a pujar. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C-59 a Palau-Solità i Plegamans, ja 2 quilòmetres per anar cap a Caldes de Montbui. També hi ha retencions a la C-58, 2 quilòmetres a Sabadell per anar cap a Manresa i 2,5 quilòmetres a Ripollet en sentit nord, així com 3 quilòmetres a Sant Quirze i 5 a Montcada en sentit Barcelona. A la B30 hi ha 3 quilòmetres a Cerdanyola per enllaçar amb l'autopista del Vallès en sentit nord. Passen 4 minuts de les 7, entrem en matèria. El Museu Aeronàutic de Catalunya obrirà les seves portes el pròxim mes de setembre. Aquest centre, que s'instal·larà a l'aeroport de Sabadell, s'estrenarà finalment en el marc de la Festa Major de la ciutat després de 10 anys en construcció. Daniel Ventura, president de la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya, amb seu a l'aeroport, ha explicat per què han triat aquest 2019 per inaugurar el museu.
Hem pensat que aquest any, el 2019, era el més adient per aquesta inauguració, donat que es donen tres efemèrides, com molt bé esteu dient, com és la inauguració del camp d'aviació aquí a Sabadell, a la seva transformació en aeroport i també el primer vol que es va fer aquí a Sabadell, inclús abans que hi hagués aeròdrom.
En aquest museu no hi podrem trobar avions estàtics, però també es podrà gaudir d'alguns avions en acció.
Així és, tal com ha explicat el mateix Ventura, aquest museu guardarà la col·lecció de la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya, és a dir, avions estàtics, però també el tercer diumenge de cada mes es podrà gaudir d'avions en moviment. Pel que fa a l'objectiu d'aquest museu, Ventura assegura que la intenció és despertar vocació en els més petits.
No només ens quedem aquí, sinó sobretot el que volem és fomentar les vocacions. És a dir, tenim la sort de que ara a nivell universitari tenim moltes sortides professionals dins del món d'aeroespacial i tenim també escoles professionals per formar mecànics. Tenim aquí al propi aeroport de Sabadell escoles d'aviació com la de l'Aeroport Barcelona Sabadell I nosaltres el que intentem és donar aquesta vessant cultural i fins i tot una miqueta lúdica de l'aviació, perquè la gent ja des de molt petits, des de que els nens ja vegin que l'aviació és una sortida professional i lúdica que està a l'abast de tothom.
Pel que fa a les visites, Ventura ha explicat que, degut a la localització del museu, un aeroport amb fortes mesures de seguretat, en un primer moment només s'hi podrà accedir demanant cita amb antelació o, si no, el tercer diumenge de cada mes, quan els museus obren les seves portes gratuïtament a tots els ciutadans.
L'altra cara de la moneda la protagonitzen els veïns de Badia, Sant Quirze, Barberà i Sabadell, tot i que en menor mesura. Agrupats sota el paraigües del moviment veïnal del Vallès, defensen que l'activitat de l'aeroport els genera molèsties de tot tipus. Els veïns posen especial èmfasi en la seguretat al voltant dels edificis més propers a les instal·lacions.
Els veïns, els ajuntaments d'aquests municipis i representant del Ministeri de Foment es reuneixen periòdicament en el marc de la Comissió de Seguiment de l'Aeroport de Sabadell, una taula en què tots els actors afectats d'una manera o una altra per l'activitat de l'equipament poden dir-hi la seva. En la trobada de fa un mes, els veïns van demanar un posicionament clar tant a Foment, de qui depenen les instal·lacions, com a l'Ajuntament de Sabadell, propietari dels terrenys on s'hi ubiquen. Sobre quin ha de ser el futur de l'aeroport, el portaveu del moviment veïnal, Jordi Molins, detalla quina és la proposta que defensa la seva plataforma.
Una proposta de solució que tenim nosaltres, que és desmuntar la part de l'aeroport que porta avionetes, val? No desmuntar la part, diguem, que seria d'helicòpters, la torre de control i el que es vol fer, que és el Museu Aeronàutic de Barcelona-Sabadell, vamos, a la zona allà. Allà és tota la instal·lació que s'ha fet nova, que hi ha els pàrquings i que hi ha la torre de control. Llavors, això es podia aprofitar per fer un heliport, una zona aèria, diguem, bastant àmplia, per dir-ho d'alguna manera.
Molins ha interpel·lat directament el consistori sabadellenc, que ha argumentat més d'un cop que no rebutja obrir un debat tranquil en relació a l'equipament, tot i admetre el valor afegit que porta el territori. El portaveu del moviment veïnal del Vallès insisteix que la pilota és a la teulada de l'Ajuntament.
Si l'Ajuntament de Sabadell pot tirar endavant el que li posen les escritures, que és el terreny és meu, te l'he cedit a tu, i tu no tens cap destacament militar, com passa des de l'any 1960... A partir d'aquí, doncs, puc fer servir les escritures per dir, vale, tu te'l vols quedar, doncs paga'm els terrenys. I que Foment pagui els terrenys.
Al llarg de la història, avionetes amb seu fixa a l'aeroport han patit accidents. L'últim va tenir lloc el desembre passat, quan un aparell va xocar contra una benzinera de Badia del Vallès i van morir els dos ocupants.
Gairebé el 80% de les operacions registrades a l'aeroport de Sabadell són de caràcter formatiu. D'aquesta manera, el director de l'aeroport, Joan Crespo, vol trencar alguns dels mites que envolten la infraestructura, com ara que la majoria de vols són de caràcter recreatiu i privat.
S'ha escoltat que l'aeroport de Sabadell és un aeroport d'aviació recreativa, aviació privada. Doncs m'agradaria donar xifres objectives perquè tothom conegui quines són les nostres principals activitats aquí a l'aeroport. D'aquestes 44.000 operacions són xifres totes aproximades. Més d'un 77% són vols de formació o vols d'escola. Aquesta és la principal activitat de l'aeroport de Sabadell. Nosaltres ens dediquem a albergar escoles de vol. De fet, tenim les principals de tota Catalunya, inclús d'Espanya.
Avui se celebren precisament els 40 anys que l'aeroport de Sabadell va obtenir aquesta categoria.
I malgrat la seva antiguitat, l'activitat de la instal·lació no para de créixer. De fet, el mes de febrer van augmentar les operacions en un 33% i l'any passat se'n van registrar més de 44.000. Unes dades que volen que es complementin amb el vincle social que l'aeroport té amb el territori, malgrat les crítiques que ha rebut per part de diverses entitats veïnals que el consideren perillós i molest.
També mantenir l'equilibri sostenible que considero que hem aconseguit amb l'entorn. Intentem prendre mesures, tot el que està al nostre abast per millorar la convivència amb el nostre entorn. Puc donar algun exemple. A qualsevol aeroport de la red, l'angle d'inclinació de l'aterratge és aproximadament de 3 graus. Aquí a l'aeroport de Sabadell és més de 4 graus per evitar sobrevolar o volar més alt les zones poblades. El circuit d'espera dels avions abans d'entrar en aproximació és 2 o 3 vegades més grans de l'estàndard d'un aeroport d'aquestes característiques.
Dins d'aquest àmbit social, Crespo ha recordat que l'aeroport genera 450 llocs de treball directes, que forma més de 1.000 pilots l'any i que rep la visita de 1.500 escolars de més de 60 centres educatius. Per totes aquestes raons, Crespo ha descartat que es puguin suprimir els vols en avioneta de l'aeroport, tal com demanen les entitats veïnals. A més, ha esmentat el gran nombre de vols operacionals dels cossos de seguretat i emergència que utilitzen les instal·lacions sabadellenques.
Notícies vespre.
El pati de l'Aliança, el restaurant ubicat a l'Aliança Francesa, ha tancat les seves portes aquest dilluns després de 5 anys d'activitat. D'aquesta manera, l'edifici del carrer Sant Joan es queda sense activitat després de fer-se oficial al novembre que la Casa Tauler es posava a la venda i també el cessament de l'activitat educativa.
Sabadell perd oficialment un dels equipaments culturals més importants de la ciutat. El juny passat s'oficialitzava que l'Escola d'Idiomes i Centre Cultural, l'Aliança Francesa, registrava un deute difícil de saldar. Per intentar solucionar aquesta delicada situació, es va intentar trobar un inversor que es comprometés a mantenir l'activitat del centre, però finalment es va haver de posar l'edifici a la venda el mes de novembre passat. Amb el tancament del restaurant aquest dilluns, s'oficialitza doncs la venda de la Casa Tauler. La direcció de l'Aliança ja ha assegurat que donarà explicacions d'aquí 2 setmanes.
L'Entesa per Sabadell denuncia l'abocament de runes en una finca del Parc Agrari. La formació ha donat a conèixer al govern municipal la presència de residus d'enderrocs de vials a Camp Mimó, entre Torre Romeu i la Riera de Santiga. Els cívico-polítics reclamen a l'Ajuntament que busqui els responsables dels abocaments i els obligui a retirar les runes de forma immediata.
Des de l'Entesa alerten que aquests abocaments podrien constituir un delicte contra l'ordenació territorial. Per això consideren que l'Ajuntament ha d'emprendre accions per trobar-ne els responsables i, si cal, portar el cas als jutjats. Isidre Soler és exregidor cívico-polític.
Entenem que l'Ajuntament té instruments, per tant, doncs, pot fer una inspecció, pot preguntar a veure doncs, qui ha vist passar per aquells camins. Clar, no és un abocament d'un camió, vull dir, aquí, ara no recordo jo, però potser són abocaments de 20 camions, d'una vintena de camions. Per tant, hi ha hagut un moviment concret per uns camins determinats i se suposa que algú altre haurà vist, no? Nosaltres no coneixem qui és, però l'Ajuntament entenem que sí que pot, doncs, o ha de fer aquesta investigació.
Soler també insta la ciutadania d'estar alerta per si detecta casos d'aquest tipus i que els denunciï.
Sabadell s'ha adherit al pacte contra la segregació escolar promogut pel síndic de Greuges de Catalunya. Aquest acord vol promoure un nou decret d'admissió d'alumnes als centres educatius amb l'objectiu de garantir un repartiment més equitatiu dels infants. Tot i que el consistori sabadellenc s'hagi sumat a l'acord, l'alcalde de la ciutat, Matías Serracant, avisa que encara hi ha alguns temes que cal acabar de discutir.
Sabadell és un dels 100 municipis que s'han sumat al pacte contra la segregació escolar que s'ha presentat aquesta setmana al Parlament de Catalunya. La principal proposta d'aquest pacte és la creació d'un nou decret d'admissió per assegurar un repartiment més equitatiu de l'alumnat. El pacte, però, també vol garantir la gratuïtat de tota l'escolarització als centres sufragats per fons públics, incloent la millora del finançament de tots els centres públics i concertats. Precisament aquest augment de pressupost a les escoles concertades ha aixecat molta polèmica, fins i tot ha provocat que el sindicat majoritari de l'ensenyament, l'USTEC, no s'hi sumi a aquest acord. L'alcalde de Sabadell, Matías Serracant, ha assegurat que aquest és un tema que cal seguir treballant i reflexionant.
Hi ha un debat sobre el mapa educatiu i sobre el rol que han de tenir els centres concertats que encara doncs, ha de continuar treballant i que genera discrepàncies no, sobre diferents perspectives. En aquest cas, com en d'altres, doncs, aquí el que ha primat el paper de l'Ajuntament de Sabadell és sumar-nos no, a la vocació i al repte que hi ha en el marc d'aquest pacte contra la segregació i seguir treballant no, amb el màxim d'actors per fer front al repte, més enllà de mostrar també no, les diferents sensibilitats que hi ha sobre el paper de la concertada.
En total, aquest pacte preveu fins a 30 actuacions i 189 mesures que es començaran a implementar aquesta mateixa legislatura.
En salut, l'Hospital de Sabadell diagnostica cada any una cinquantena de casos de Chagas, una patologia molt freqüent a l'Amèrica Llatina provocada per un microbi. Aquesta anomenada malaltia importada pot causar importants problemes cardíacs i del tub digestiu fins a 30 o 40 anys després del seu contagi. No obstant això, si es detecta i es tracta abans que els pacients presentin símptomes, es pot curar en un 80% dels casos.
El Chagas se sol detectar durant l'embràs quan es fa una analítica per descobrir possibles malalties que es podrien transmetre al fill. Això en part explica per què de les 200 persones diagnosticades en els últims anys, només dues són homes. Des de l'Hospital de Sabadell insisteixen en la necessitat de diagnosticar el Chagas el més aviat possible, ja que el tractament és molt senzill i molt eficaç. Manel Cervantes és director del Servei de Malalties Infeccioses.
Quan més aviat després d'estar infectat es tracta, més efectiu és el tractament. Però aquesta eficàcia es manté alta, fins al 80%, en la gent que encara no ha desenvolupat la malaltia greu. Les fases cròniques, que són 30 o 40 anys després de la infecció o fins i tot més tard, que és quan s'afecta el cor especialment i el tub digestiu, aquí la resposta ja és més dolenta. Només curem al voltant del 50% dels casos i no és fàcil saber què vol dir curar, perquè curar vol dir que eliminem el microbi, però el mal que ja ha fet ja no el revertim.
El Chagas és una de les anomenades malalties importades, és a dir, que els pacients autòctons contrauen durant viatges a altres països o que els porten les persones migrades. Però al servei de malalties infeccioses se'n detecten moltes altres. La més freqüent és la malària, provinent de l'Àfrica i provocada per un mosquit amb efectes molt greus en el pacient. En aquest sentit, Cervantes insisteix en la necessitat de vacunar-se d'aquestes i d'altres malalties quan es viatja a l'estranger. Ara mateix, la unitat de consulta al viatger atén més de 5.000 persones cada any.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Sabadell tornarà a ser una ciutat de contes a partir d'aquest divendres. La inauguració serà aquest divendres a l'Espai Foc amb un espectacle inspirat en la colla de Sabadell, però fins al 6 d'abril els divendres i els dissabtes estaran ben farcits de contes a tota la ciutat.
Per exemple, aquest dissabte hi haurà quatre activitats amb els contes com a protagonistes a l'Espai Cultura, a l'Abacus, a l'Espai Foc i a la Libreria de la Plata. Però un dels plats forts arribarà el dissabte següent, el 30 de març. Mireia Llunyell és una de les organitzadores de l'associació Carabàs.
El dia 30, per exemple, és una jornada forta del festival perquè durant el matí hi hauran contes gairebé en paral·lel a les 7 biblioteques municipals de la ciutat i, a més, els nens i nenes de tallers de teatre de Sabadell, tant de la Faràndula com del Centre Sant Vicenç, el dia 30, un grup i el dia 6 un altre, però el dia 30 se'n van a una residència, Sabadell Gent Gran, que està aquí a la Ronda Colls de l'Arca, i fem una mica el món al revés, que són els nens que expliquen contes als avis.
Un altre dels plats forts del certamen seran dues maratons de contes el dia 6 d'abril. Una serà la llar del llibre amb contacontes voluntaris i l'altra l'amfiteatre de l'Espai Cultura a càrrec de narradors sabadellencs. Enguany, el vessant social també estarà present al festival amb els contes a l'aula hospitalària del Taulí pels infants que hi ha ingressats el 29 de març o una recollida de llibres infantils i juvenils pels usuaris del Rebost Solidari. Finalment, durant tots els dies del festival hi haurà una gincama per petits i grans a les botigues de Sabadell Comerç Centre.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda. I amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un... bon viatge.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs ràpid a l'actualitat general. I comencem parlant de Quim Torra, que ha decidit mantenir el llaç groc a la Generalitat, malgrat la demanda de la Junta Electoral Central, que donava com a temps fins les 6 de la tarda per fer aquesta retirada d'aquest símbol. Els consellers, a més, també mantenen el símbol a les seus dels departaments. El president ha encarregat ara un informe jurídic i actuarà en conseqüència i de manera coordinada, ha dit. Si bé fons de la presidència han informat que el president deixava en mans dels consellers aquesta decisió sobre els seus departaments, la portaveu El Sartadi ha matisat en roda de premsa que els consellers han decidit actuar de manera coordinada en els seus centrals del departament. Més coses, la Guàrdia Civil, que va estar al capdavant de l'equip que va escorcollar el Departament d'Exteriors el 20 de setembre i va detenir el responsable de tecnologia de la conselleria, Xavier Puigferrer, ha descrit al Tribunal Suprem una situació de tumult amb temor a un assalt, llançament d'ampolles d'aigua, forcejaments o cares de ràbia descontrolada. Ho ha dit en l'última sessió del judici del procés. I d'altra banda, encara en l'àmbit judicial, però canviant de qüestió, l'Audiència Nacional ha citat a declarar l'1 d'abril l'exsecretari de Presidència en època de Jordi Pujol, Lluís Prenafeta, i un assessor financer de la família de l'expresident, Joan Anton Sánchez Carreter, per una presumpta comissió irregular de l'any 91 que hauria acabat en un compte a Andorra d'un dels fills de l'expresident, Jordi Pujol Ferrusola, segons ha avançat el diari El País. La presumpta comissió l'ha descobert la policia espanyola després de creuar les dades del sumari sobre la deixa dels Pujol amb el del cas del gran Tibidabo, pel qual es va condemnar el financer Xavier de la Rosa. Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El centre d'esports encara paeix el cruel empat de diumenge contra el Cornellà. El conjunt arlequinat segueix buscant aquella victòria que suposi un punt d'inflexió i que acabi amb la ratxa de 8 jornades consecutives sense guanyar.
La seqüència ha estat ben regular durant aquesta mala dinàmica. 4 empats a la Nova Creu Alta i 4 derrotes a domicili. El Sabadell va tornar a mostrar la seva versió domèstica més reconeixible i per això el lateral Josu Ozcoidi prefereix veure el costat positiu de l'última decepció a casa.
Creo que este partido hay que mirar sobre todo la parte positiva, porque creo que hemos vuelto a ver un Sabadell por lo menos intenso y que al final no nos han generado apenas al final, sí que nos han generado un poco más, pero bueno, creo que hemos estado bastante seguros atrás. Adelante sí que hemos tenido situaciones, yo creo, para poder aumentar el marcador, pero bueno, hay que quedarse con lo positivo y ser autocríticos para mirar lo negativo y yo creo que, bueno, estoy seguro que el siguiente fin de lo vamos a ver de otro modo, iremos a por el partido.
La ferida anímica que pot haver fet aquest empat és el principal interrogant de cara als compromisos més immediats. El lateral dret del Sabadell, Òscar Rubio, aposta per passar pàgina com més aviat millor.
El futbol és per a valents, no? I no es podem derrumbar, hem de continuar i sabem quin és el nostre objectiu i ens queden 9 partits més i hem d'intentar pues, oblidar el més aviat possible aquest partit, no? I ja pensar en l'altre i agafar forces i arribar preparats el diumenge que ve.
L'equip ha gaudit avui del seu dia de descans. Demà els de Quico Ramírez tornaran a la feina per començar a preparar l'Atlético Levante Sabadell de diumenge a les 12 del migdia.
Pas de gegant del bàsquet Pia per aconseguir la permanència a Copa Catalunya. Els homes de Jaume Prat van aconseguir guanyar fora de casa després de 3 mesos i mig sense fer-ho, en vèncer la pista del Maristes Ademar per 75-80.
I això que l'equip de Badalona era el 5è classificat. La Pia va ser capaç de sobreposar-se a un mal primer període quan perdien de 9 punts i també de tenir la sang freda en els darrers minuts quan els locals guanyaven de 2 per anotar un parcial de 0-7 que capgirava el marcador. Oriol Andrés, màxim anotador amb 18 punts, creu que la clau va ser no donar-se mai per vençuts.
El partit va començar costa arriba una miqueta perquè ells van començar encertats, nosaltres vam fer un parell o tres de males decisions i, bueno, 5 minuts ells estaven amb un avantatge de 8-9 punts que, bueno, es plantejava una cosa bastant complicada. Jo crec que el que va fer l'equip és això, no perdre la fe, no tirar-se cap a barranc, seguir treballant a poc i això ens ajuda moltíssim.
El bàsquet Pia encadena 2 triomfs seguits i escala fins la 8a posició, ara amb una victòria de marge respecte a la zona de promoció de permanència. Un resultat positiu que arriba en un bon moment, ja que els de Jaume Prat rebran el líder del grup, el Ripollet, la pròxima jornada.
El Global Bàsquet no va tenir opcions a la pista del líder invicte de la primera divisió de bàsquet en cadira de rodes. La visita de l'equip d'Òscar Trigo a les Rozas es va saldar amb un contundent 58-27.
El conjunt madrileny és el principal favorit a l'ascens, ja que no ha cedit ni una sola derrota en el que portem de temporada. Tot i això, Carles Molina, jugador dels sabadellencs, lamenta sobretot la baixa xifra d'anotació del Global, el que és una de les seves assignatures pendents.
Normalment ja tenim bastants problemes, no, a l'hora d'anotar, però en especial aquest partit doncs, fa més ràbia, no, perquè necessites els punts, és, bueno, són indispensables per intentar una victòria i bueno, la veritat és que no vam estar molt acertats, així que al final es nota.
Aquesta setmana no hi ha competició a la primera divisió, un descans que el Global aprofitarà per posar-se al dia disputant el partit que es va ajornar en el seu dia pels problemes amb els vols que va tenir el Vista Azul andalús. Els sevillans visiten dissabte 3:15 al Pavelló del Nord i serà un duel vital en la lluita per la permanència.
No deixem el bàsquet perquè Glòria Estopà ha analitzat la seva destitució de les Nats femení Sant Adrià aquest migdia a l'Hotel Suís. La sabadellenca es va convertir en la primera dona en dirigir el primer equip a la màxima categoria estatal femenina de bàsquet.
Un Sant Adrià que la temporada passada va debutar a Liga Femenina 1 amb nota, quedant en vuitè lloc i disputant la Copa de la Reina. Enguany, però, el conjunt que dirigia Estopà fins fa uns dies ocupa llocs de descens. L'entrenadora local respecta la decisió del club, però no creu que hagi estat la més encertada.
La falta de quatre partits, no, doncs és complicat d'entendre quan jo en el seu moment doncs em vaig oferir personalment per si creien que s'havia de fer algun tipus de canvi, el fessin. Però bueno, tampoc no, jo no li vull donar més voltes, jo em quedo amb la meva experiència i ja et dic que és qüestió ara doncs de mirar endavant, intentar que vinguin nous reptes i bueno, i agrair tot aquest suport que comentaves.
Estopà, que segueix vinculada al club entrenant al cadet A, tampoc té clara la seva continuïtat a l'entitat de cara a la temporada que ve. César Aneas, el seu substitut al sènior, va debutar aquest cap de setmana amb derrota.
L'Escola Pia, per la seva banda, va tancar una setmana negra amb una dolorosa derrota a la pista de la Barceloneta per 4-1. Els de Borja Burgos s'allunyen de la tercera plaça que dona accés a jugar a la Copa del Rei.
Els escolapis van caure eliminats de la Copa Catalunya el dijous passat a la pista del Montcada i en Lliga no van poder redreçar el rumb contra un conjunt de la part baixa. Malgrat les nombroses absències a l'equip, el capità Llorenç Tarrés no esperava aquesta mala ratxa.
Ha estat una mala setmana, la veritat, a nivell de resultats i també de sensacions. No ho esperàvem, no esperàvem sobretot la derrota de Copa, però va ser un dia que ens ho vam mereixer perquè no vam estar a l'alçada, no vam entrar en partit, no vam estar concentrats.
El Mataró, tercer classificat, s'allunya a 5 punts. La Pia espera refer-se aquest dissabte rebent el penúltim, el Segorbe.
I per la seva banda, el Club Natació Sabadell va donar un pas de gegant per consolidar-se a la zona plàcida de la categoria. Els de Diego Blanco van superar el Canet per 3-1 i s'allunyen del descens.
En un igualat duel, el descans es va arribar amb 0-0, però els locals van estar més encertats de cara a porteria a la segona part. Els nedadors són setens i tenen l'objectiu d'acabar el més amunt possible. De fet, la distància amb la Pia retalla a 9 punts. El porter Joan Miñano no descarta posar-se com a meta superar el rival de la ciutat.
Crec que la tenim a 9 punts. Bueno, tant de bo, sí, va. Seria el molt, molt bon objectiu. Acabar per sobre l'altre equip de la ciutat i tant de bo. L'agafo aquest objectiu, a veure si complim.
El Natació Sabadell té l'oportunitat d'allunyar un altre rival aquest cap de setmana, ja que el Lleida, equip a qui s'enfronten els de Blanco, se situa 2 punts per sota.
Sergi Giral va acabar segon al Campionat de Catalunya de Superesport, al 67è Rally Moritz Costa Brava. El sabadellenc copilotava un Porsche 911 Carrera RS al costat de David Nogareda.
La parella es va imposar en 2 trams i fins a l'últim no es va decidir qui seria el vencedor. Finalment, Joaquim Gomà i Quim Turón es van endur el triomf per poc més de 4 punts. Giral es mostra així de satisfet pel resultat obtingut a la prova gironina.
Per mi un resultat excel·lent. Era la primera prova que fèiem el David i jo junts amb Realitat Superesport i amb el Porsche el Tronget. I la veritat que molt contents. Tenim un bon ritme a tot el rally. Aquest cotxe té molta potència, és molt àgil. I bueno, ens va costar agafar mitges, però pensava que ens costaria. La veritat, vam ser molt regulars i vam disfrutar molt dins del cotxe, no? Que és el que també es tractava, no? Però bé, contents, perquè ens hem barallat també amb tots els que fem el Campionat d'Espanya i tots els tants vam estar davant d'ells. Vull dir que les conclusions són molt positives.
El pilot local es va refer així de l'abandonament en l'última prova que havia disputat, el Rally Catalunya Històric. Ara el sabadellenc ja es prepara per una altra prova a Terres Gironines, el Rally Costa Brava Històric, que es disputarà a finals del mes d'abril.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Menys d'un minut per 2:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts, 19 de març. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, i les actualitzacions, com sempre, a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí, però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb l'Espia de Mahler i a les 9 amb el Xocolata Express. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.